La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 28 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Recordeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio, de la FM, la ràdio analògica de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també per internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe, o després en format de podcast. Saludem ja, sense més dilacions, els tertulians que avui han vingut fins a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim en Rogeli Padró, veí de Torreblanca, i moltíssimes coses més.
Bon dia,
Rogeli. Quim Castelló, veí de Vall d'Oreix, molt bon dia. Bon dia. I president de l'Associació de Veïns de la Serreta.
Sí, senyor.
Això, que me n'havia oblidat.
Exitosa.
L'exitosa. Lluís Ribas, artista. Tens, diríem, la definició més curta, però omple més.
Bueno,
omple, eh?
Bueno,
està bé,
bon
no?
Dia.
Artista?
Sí, perfecte.
Molt bon dia, Lluís. I Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perfecte, a veure, avui ja us havia avisat, avui tenim una tertúlia amb temes densos, que hi ha bastantes coses a dir. Comencem per un dels de temes de la setmana, perquè aquest dilluns, just abans de la festa dels 30 anys del Teatre Auditori, l'alcalde, Josep Maria Vallès, va voler tancar una mica la rumorologia o polèmica que s'havia generat amb la direcció d'aquest equipament, l'elecció de la nova directora del Teatre Auditori. Arran de la publicació a Cugat Mèdia del nom de Maria Ferriol com a nova directora, sense concurs, van aparèixer algunes crítiques polítiques i també crítiques de l'Associació de Professionals de la Gestió de la Cultura a Catalunya, i Vallès va voler tancar aquesta carpeta, aquesta polèmica, com dèiem, anunciant que el concurs engegat pel govern anterior i que encara no estava resolt, de fet encara no està resolt, quedaria extingit o es desestimaria per raons, diguem, perquè no estan d'acord amb aquelles bases, que Ferriol seria la directora provisional fins que es convoqui un nou concurs, que deia que seria en els propers mesos, això una franja sense concretar massa, perquè ja sabem també com són els processos públics, etc, en aquest tipus de concursos. Per tant, ràpid no serà, però en tot cas es va anunciar que Ferriol seria la directora provisional fins que es convoqui un nou concurs. Per tant, no sé si heu estat mínimament al cas d'aquesta polèmica i què us ha semblat. Per un costat és això, hi havia un concurs engegat el 2021 pel govern anterior, que a principis del 22 va quedar penjat, no es va saber res més, i ara, amb el canvi de govern, s'ha decidit prendre aquesta decisió. Va, qui s'atreveix a obrir el meló?
Pues jo mateix.
Vinga, Quim.
L'altre dia vaig estar a l'Ajuntament, per un tema de la Serreta, justament, i el senyor Vallès ha fet dos bons fitxatges, penso jo, dos bons, que és el Jordi Joli, sí, perdona, ara, sí, uh-huh. El Jordi Joli, crec que és un grandíssim fitxatge, vaja, al meu punt de vista, sempre, uh-huh. I després un crac, que és el Pep Tues. Aquest senyor, per mi, és i ha sigut el verdader artífex del Teatre Auditori. Jo personalment l'he trobat a faltar el seu comiat, per les raons que fossin, per mi ha sigut pesant, i ara pues, penso que serà difícil la seva substitució. El tema de la Maria Ferriol, bueno, algú té que agafar les riendes d'això, és evident, allò és un portaavions cultural i algú l'ha de dirigir, mentre, doncs, bueno, doncs, trobo doncs, que està bé i aprendran les decisions que tinguin que prendre. Repeteixo el nom de Pep Tugues en mayúscules.
Mm-hmm. Bueno, el Pep va ser el director, sí. 18 dels 30 anys que acabem de celebrar,
sí.
Per tant, és un
exitós.
Nom evidentment important, i que actualment és el cap de gabinet de la mà dreta, diríem, del,
sí, sí,
del Josep Maria Vallès.
Per no anar-te dels bons fitxatges.
Molt bé, perfecte. Dani?
Jo crec que hi ha una certa cerimònia de confusió, no? Almenys a mi se'm desperten força incògnites. La primera és per què el concurs anterior es paralitza el febrer del 22, crec que va ser, uh-huh. És a dir, no hi havia l'excusa de que venien les eleccions, faltava un any, no? I és un procés que avança, és un procés que s'hi van presentar, sembla que són unes 20 persones, uh-huh. i ja estava amb tres, em sembla, amb tres preseleccionades, i per tant ja hi havia una... Va, només caldria resoldre-la, suposo, no? Llavors no s'ha explicat, crec, per part de l'anterior govern, quins són els motius pels quals això es va quedar una mica in albis, no? Aquest és un punt i és una incògnita que jo crec que és estranya, no?, en tot aquest cas. L'altra qüestió és el que ha passat amb el nom, no?, que heu tret des de Cugat Mèdia del nomenament de Maria Ferriol, que semblava un nomenament a dit, no?, en el moment que hi havia un concurs. Ella crec que s'havia presentat al concurs, però era una candidatura que s'havia desestimat.
Estava exclosa.
I per tant era estrany, no?, que fos nomenada a dit, no? Amb les paraules de Vallès de dilluns, doncs sembla que es torna a reactivar un concurs públic, que crec que és el que hauria de ser, no? Estem parlant d'una institució pública, una institució important per la ciutat, i per tant crec que s'ha de fer bé les coses, no? I un concurs públic, per mi, crec que hauria de ser la solució, no?, per arribar a això, no? Transparència, concurrència, és a dir, que es puguin presentar persones per poder triar la millor candidatura, no la candidatura que li sembli millor a algú, no? I seguir allò que els procediments que estableix la contractació pública, que, com has dit, Albert, doncs són complexos, no? Però crec que s'ha de fer bé, no? I és això, no? El misteri aquest de per què no es va resoldre el concurs anterior, i ara a veure com resolem la qüestió amb un nou concurs, no? Per garantir que el que deien, no? Aquí ha d'haver-hi una persona que treballi, una persona important, qualificada, perquè és un equipament molt, molt important i molt destacat per la ciutat, no?
Cal recordar que allò que es diu obligatori no és que hi hagi un concurs. Uh-huh. El que passa és que la tendència de totes les administracions, sí, és que amb certs càrrecs directius anem cap aquí.
Sí, hi ha altres equipaments similars de Barcelona, per exemple, no? El Teatre Lliure, Nacional, doncs aquesta institució pública vinculada al món del teatre o de la cultura, doncs normalment es resol amb un... Abans tampoc es feia així,
Sí, per això. I et diré, fins i tot les direccions de mitjans de comunicació públics, és a dir, ara, des de fa unes tres convocatòries, es fa un concurs.
Jo crec que està
abans
bé.
No es feia. Yeah. Vull dir que jo ja estem que, avançant en aquest...
que la ciutadania vol transparència, sobretot en aquests processos, i jo crec que això és una cosa bona, no?, que passi i que es dugui a terme.
Encara que estigui de moda el dels concursos, bueno, que és legítim, també s'ha posat de moda el tema de càrrecs a dit. I amb el dels concursos no sempre el que arriba al final és el millor, perquè a vegades hi ha personatges que bueno, pues que no han fet la sol·licitud o el que sigui adequadament i s'han quedat amb el tinter, res més,
Bueno, jo sobre el teatre diria que aquest teatre, des del principi de tot, ha sigut una mica com el fantasma de l'òpera. Hi ha hagut molts misteris aquí, perquè va ser, jo ara no recordo els dos germans aquests que van dirigir el Seix, això mateix.
Ara no recordo els noms, però
germà,
sé que és
germà.
Sí, germà i germana, per sí, això sí. Dic els germans, no?
El Tom, Tomàs.
Sí,
Tomàs.
Això mateix, ara no me'n recordava.
La
Seix,
dona,
no?
D'Àngels? O... Bueno, no me'n recordo, vaig llegir l'altre dia, però no.
La
no
qüestió és que en Pep Tugues va fer aixecar el nivell del teatre,
sí, senyor, dir, sí,
i va fer, bueno, jo... amb tot molt gust, perquè com veies que hi havia autocars que venien de Barcelona, de Sabadell, aquí, per veure les funcions, això demostra que ho va fer molt bé, que va interessar molt. La seva dimissió, patada al cul, no sé, també va ser misteriós.
Formalment, renúncia,
vull dir, tot això també va ser misteriós. I segueix el misteri perquè estan uns anys que no passa res, queda el Gerard, el porta, però no és, el concurs està convocat, però no sé. I ara, un altre misteri, jo espero que aquest teatre, com ha dit molt bé, pues, hòstia, és un portaavions per la ciutat, trobin la persona ideal.
Catalunya, l'auditori
és
molt important a Catalunya.
Catalunya, per això. Jo em sembla que, bueno, que en Pep Tugues té molta experiència amb això, i bona experiència. Esperem que ell engafi...
Algú haurà de dir.
Algú haurà de dir, perquè és molt important la seva opinió amb això.
Jo penso que la tasca, i reitero el que han dit els companys, heu dit, que del Pep Tugues va ser... molt important. Jo personalment també he treballat, vaig treballar 15 anys en el Departament de Cultura, i era programador d'exposicions, programador també d'actes culturals a la Casa de Cultura, i omplir un teatre d'aquestes dimensions és molt difícil. Aquí has de tenir molt bon equip, i tenir, estar molt centrat i al dia del que és la programació d'arreu de Catalunya i fins i tot de l'estranger. Aquí al Teatre Auditori hem vist de tot. Jo quan vaig al Teatre Auditori i veig que allò que s'omple, penso, quin goig.
Sí, sí.
Perquè és realment molt difícil, perquè els gustos de les persones que venen de Barcelona, com heu dit, o d'arreu del Vallès i de qualsevol indret de Catalunya, fins i tot, aconseguir aquesta atracció i que vinguin i veure aquell Teatre Auditori, jo quan estic a baix, a vegades, miro cap de la gallina i penso, ostres,
sí, sí,
que difícil que és i que bé que ho porten aquesta gent. Perquè al cap i a la fi, a veure, es tracta d'estar al dia de la programació. Jo he vist a persones del Teatre Auditori a Targa, a la Fira de Targa, se'n van a qualsevol lloc on hi hagi estrenes, cap a Girona, se'n van a Vic, van a tot arreu a veure espectacles i, per tant, a tenir una informació de primera mà. I després, jo crec que l'equip ha estat sempre molt compacte. Hi ha un altre personatge al Teatre Auditori, que és el Gerald, que és un crac, i a més de ser una gran persona. Jo del que va passar amb el Pep Tugues no tinc tota la informació, no la tinc tota, però aquest retorn d'aquest personatge en un àmbit diferent, és clar que sí, és un àmbit diferent, però aquest retorn jo crec que és en forma, d'una banda, de la persona en si, del Pep, d'una persona formada, d'una persona que sap dirigir, doncs, i d'altra banda, no sé si m'equivoco, una mica de compensar aquell mal moment que va passar, no solament aquesta persona, sinó molt altra gent. Val. Amb tot això vull dir que sempre queda algun raconet, lo de la Mireia, per exemple, de gent que durant la passada legislatura va com desaparèixer o se'l va arraconar, que jo crec que la paraula és aquesta, arraconar, perquè se'l va treure d'un àmbit i se'l va posar en un altre que les seves característiques, la seva formació, doncs va quedar com molt aïllada. I el fet de que la Maria Farriol hagi ocupat aquest càrrec de forma provisional, no oblidem, i de fet que el fet de que el mateix alcalde hagi promès que d'aquí pocs mesos tindrem un nou director o directora al Teatre Auditori, jo crec que és un pas endavant. És un pas de tirar endavant, perquè això estava, des del meu punt de vista i com a ciutadà, estava com aturat, com mort. I, per tant, tenir una persona que ocupi el seu càrrec i que tiri endavant tot el projecte del Teatre Auditori és imprescindible.
En el tema del concurs anterior, faig una apreciació, és a dir, va quedar penjat. Els mitjans de comunicació, en aquest cas nosaltres també estem intentant saber què va passar, perquè vam estar preguntant durant molt de temps i no rebíem cap resposta. Estem a veure si ho aconseguim. Aquest govern, diríem, tampoc encara ha explicat què va passar amb aquest concurs, però sí que ha dit, o sigui, el per què es va aturar, però sí que ha dit que considera que per raons jurídiques i d'estratègia política i tal, les bases d'aquest concurs ja no els hi serveixen i, per tant, consideren que s'ha d'extingir i començar-ne un altre. Ja està, simplement això. Estem intentant saber què va passar, però sí que és cert que un cop portes 3 anys amb aquesta interinitat, doncs segurament alguna cosa s'havia de fer per tirar endavant. A més, hi ha el factor que el Gerald ara estarà de baixa durant un temps bastant llarg.
Ah, sí?
Sí, bueno, l'han operat, no puc saber què és, però tampoc és igual qüestió de dir-ho, però en tot cas l'han operat i per tant estarà de baixa un temps llarg i segurament calia algú que portés el tema de la programació, etc, etc. Per tant,
s'han
sumat factors diferents. Ja.
D'alguna manera ell ha mantingut, el Gerard l'ha mantingut, és una gran persona, com tu has dit.
Sí, home,
I era un suport pel Pep, o sigui, era un bon equip, eh?
Bueno, sí, jo penso que en Pep va fer una cosa molt important, que en aquests casos jo em sembla que és primordial, que és fer un equip. O sigui, va fer un equip, un bon equip. I quan tens un bon equip, doncs les coses poden funcionar molt
bé. I dirigir-lo amb saviesa.
Sí.
Jo trobo a faltar, perdoneu, eh?
No, tant digues.
Trobo a faltar aquell somriure i la benvinguda al Teatre Auditori del Pep.
Hombre.
Sempre que anaves allà, hola, com estàs, Rogel? Hola, com estàs, Joan? Hola, com estàs, Pep? I pum, la salutació, el somriure i endavant. Jo crec que això és molt maco. A mi almenys em feia sentir com si estigués a casa, això. En família.
Molt bé. Doncs tanquem la carpeta del Teatre Auditori i passem a un altre tema, que aquest potser segurament encara és més feixuc, que és el tema un altre dels temes de la setmana, que ha sigut l'anunci per part del govern de futures retallades per fer front a un dèficit que han calculat en 25 milions d'euros, amb el que han calculat que tancaran l'exercici 2023. És un càlcul, evidentment, l'exercici 2023 no s'ha acabat, però sí que és cert que es poden fer unes projeccions i la cosa anirà per aquí, segons ells. En Carles Burgaroles, el tinent d'alcaldia d'Economia, no va voler concretar per on passaran les tisores, però sí que va dir, això sí que va ser que no s'apujarà la pressió fiscal, i els serveis socials i les subvencions a les entitats, diríem, es mantindrien. Per tant, amb aquest escenari, si no puges impostos i mantens això, veurem, diríem, mantenen la incògnita, diguem-ho així, de per on hi haurà els ajustos, però sí que va dir hi haurà ajustos molt importants. La frase va quedar bastant fixada. Per tant, veurem com ho veieu. Després, ahir, aquí, a la tertúlia política, com us podeu imaginar, es van estar tirant els plats pel cap. El PP fins i tot ahir en roda de premsa va demanar que sortís Esquerra del govern com a responsable, en tant que responsable màxim d'aquests 25 milions d'euros, etc. Per tant, bueno, hi ha hagut bastanta reacció política i cadascú, diríem, ha portat l'aigua al seu molí, diguem-ho així.
Va. Perdoneu, 25 milions d'euros, no penseu que no és qüestió d'una sola legislatura? Són molts milions, eh? Uh-huh. O sigui, jo penso que aquí hi hauria d'haver una labor d'investigació profunda i demanar responsabilitats, perquè es fan moltes coses amb honor a la legalitat, que és legal fer tal cosa o tal altra, però a vegades utilitzar el diner públic així tan airosament jo crec que és punible. I aquí jo he estat pensant i dic, home, no pot ser, ara parlàvem d'Esquerra, que era el govern que hi havia abans, i no hi entro ni en un ni en l'altre, ara em declararé neutral en aquest cas, però sí que s'hauria d'investigar, perquè això, 25 milions són molts milions, no estem parlant de 250.000 euros, eh? A veure, com s'han gastat, amb què s'han gastat, i qui és i qui són els responsables d'aquest gasto, no? Perquè dius, hem fet una taulada no sé on que no feia falta, o hem invertit en no sé quan hi ha a Sant Cugat i a Valldoreix moltes prioritats penjades.
Uh-huh. Aquí faig un apunt, perquè o sigui, la xifra de 25 milions és molt grossa i molt pomposa, però no és estricta. El govern, diguem, el Carles Burgaroles va ser el primer que va dir no estem parlant de corrupció, per tant, això sí. Llavors aquí, el que és malgastar i el que no, deu haver-hi un punt, diguem, interpretatiu, com tota la vida, no? I després, que els 25 milions no és la diferència de caixa, per entendre'ns, eh? No és exactament, t'has gastat 25 milions més dels que han entrat, no, això em sembla que la diferència són uns 5, sinó que són compromisos, retorns, sentències, coses així que fan que, diríem, l'Ajuntament hagi de pagar 25 milions més del que tenia previst. Diguem-ho així, eh? És a dir, queda molt grossa la xifra, però també hem de dir que no és un 25 milions de despilfarro entre cometes. Eh?
Bueno, políticament, això dona la impressió de que ara jo sóc molt guapo i els que hi havia abans eren molt lletjos.
Per això, ahir, per exemple, l'Oriol Sisteró, el president d'Esquerra, deia, les xifres són les que són. I estem d'acord amb el que diu el Carles, clar, ara estan al govern, però sí que va dir, el que discrepem és amb la interpretació que es fa. Per tant, la interpretació sempre és política. Per tant, aquí també aquest factor s'ha de tenir en compte.
Sí, no, a més, és això, no? Dintre d'aquesta batalla política, doncs, evidentment, hi ha uns que ho justifiquen o ho expliquen, no ho justifiquen, ho expliquen pel tema de la conjuntura econòmica, hi ha hagut una pandèmia, hi ha hagut un augment de la inflació, hi ha hagut un augment de despeses, hi ha hagut una reducció d'ingressos també pel tema de les plusvàlues, hi ha una part conjuntural que és certa, no? Però que segurament no explica tot el que... O sigui, que hi ha un problema de gestió, jo crec que això és evident, no? O que hi ha hagut algun problema de gestió o algun desajust de gestió, no? Que tocaria a la banda de l'anterior govern i en concret a l'àrea del que portava Pere Soler, si no m'equivoco, no? Del PSC. Això és així, no? També és veritat que a l'anterior legislatura hi va haver un augment de la despesa social, no? Això és el que ha reclamat o ha defensat la CUP, no? Que també formava part del govern. I clar, aquí s'han produït una sèrie de factors que suposo que el còctel de tot, no hi ha una sola causa, sinó que el còctel de la combinació de les diferents causes, doncs és el que ha portat aquesta xifra. Ara, la situació és la que és, i això suposo que tothom està d'acord, que cal posar-hi mà, no? I clar, aquestes paraules de Brugaroles, de no pujaré impostos, no, bueno, cal veure com ho quadres, això, no? No ho veig fàcil, no? No ho veig fàcil no pujar a impostos, mantenir, per exemple, tot el que dèiem de les entitats, no? De subvencions i de... I després també hi ha una altra cosa, que també s'han augmentat els sous de l'Ajuntament. No sé, hi ha una sèrie de coses que a mi em provoquen una mica de dubte, no? De veure com s'acabarà sortint d'aquesta situació, no? Perquè la recepta no em sembla clara, no em sembla prou clara, no?
Correcte, veurem per on surt. Roger.
Jo no sé si vaig equivocat, però tinc la sensació de que el dèficit s'arrossega no de la passada legislatura, sinó inclús de legislatures anteriors. Per tant, és que recordo que quan van entrar el tripartit, i abans també, cada govern ha dit que allà hi havia dèficit. Per tant, jo aquesta valoració que es fa dels equips de governs entrants, ja l'he sentit a dir en diverses legislatures. Per tant, jo aquí seria molt caut en dir que el tripartit, amb tots els meus respectes, hagi malbaratat, hagi fet coses que no calia o hagin gastat més del que calia. Jo amb això seria molt prudent, perquè és una probabilitat, és una probabilitat que quan acabi el govern que ara tenim, pot ser que també es digui el mateix. Si en el cas de que vingués un altre govern d'esquerres, tripartit, o diguem-li com vulguem, no? Per tant, jo amb això seria molt prudent abans d'entrar o de jutjar qui és el culpable o qui ho deixa de ser. Jo crec que, a veure, el govern anterior, jo penso que va fer les coses tan bé com va poder, i també, no, i sobretot que és la punta de llança en el tema econòmic. Crec, voldria pensar que és així, i crec que el govern entrant farà exactament el mateix, perquè és un punt, ja dic, neuràlgic, important, potser, no sé si el número 1, però per aquí deuen anar les coses. Dit això, voldria dir que clar, pel carrer es diuen moltes coses, a les terrasses dels bars també es diuen moltes coses. La ràdio, televisió, els mitjans de comunicació que tenim a la ciutat també es diuen moltes coses, però jo si més no intentaria que la gent fos molt cauta i que tinguéssim, i això sí que és qüestió dels polítics que hi ha actualment i també dels de l'oposició, és clar que sí, doncs que arribéssim a tenir tota la informació deguda. I amb això em poso de banda dels periodistes també, que no paren d'esgarrapar, de voler treure informació, i a vegades doncs ho aconsegueixen i a vegades no tant.
Sí, no serà perquè no la demanem,
Però, de totes maneres, jo recordo aquí, a aquesta casa, haver parlat d'un dèficit de 7 milions i de 12, ara resulta que són 25, i això no fa gaire, no? Jo crec que Brugaroles és un home de reconegut prestigi, el que no sé, el que això que dic, no sé com ho farà, però bueno, hi ha miracles també, I el que crec que també es té d'anar bé, jo no d'economia entenc molt poc, però una cosa és dèficit i ara és deute, que si també s'ha de mirar, o sigui que tampoc es pot tirar el coll ara de ningú, perquè jo crec que això és una cosa que s'ha de prendre amb calma.
Jo estic d'acord amb en Rogel i el que ha dit, que és el que avisava jo en primera instància, que això no és de la legislatura passada, tenint en compte, i no parlo de, no em qüestiono amb un grup o amb l'altre, amb una pandèmia pel mig i tal, no ve de la legislatura passada ni d'aquesta, i és possible que l'acabi, com dius tu, tornem a parlar del mateix. El que passa que s'ha de vigilar amb què es gasten els diners. Aquest crec que és la premissa.
Clar,
i
sí,
dels augments de sou que has dit tu, pues...
o on hi haurà les retallades, no? Jo crec que aquest serà el gran tema, no? De veure si hi ha d'haver retallades, on es faran, no?
Aquí
estem. Ara ens han preavisat, tothom ja està... qui volia aixecar el braç demanar alguna cosa ja l'ha baixat, i ara veurem com, per on van les coses.
Esperem que no siguin a baixa de recaudar fotent multes, perquè jo l'any passat vaig pagar 3.000, no, dic perquè vaig pagar 3.000 i pico de multa. Perdona, jo soc minusvàlid, tinc dret a entrar a les zones aquestes, però em van vindre multes, ningú em va avisar, m'han vingut amb recàrrecs, o sigui que jo ja he complert. He pagat 3.000 i pico d'euros a multes. Per tant, a mi no m'emprenyeu gaire més, ja, eh?
Veurem, com que els polítics saben jugar molt bé amb les paraules, parla sempre de no augmentar la pressió fiscal. Per tant, segurament, igual les multes no estan dins de la pressió fiscal. Veurem per on va. I només un apunt en el sentit aquell que dèiem de què es considera dèficit, en què gastem, en què no gastem. No? És a dir, la CUP, per exemple, defensa i es posa la medalla de que en aquests 4 anys s'ha doblat el pressupost en serveis socials, amb el que van començar, amb el que van acabar. Perquè la pandèmia ho requeria i la ciutat, doncs, consideren que ho requeria. Clar, per un partit com la CUP, endeutar-se, si és que això provoqués dèficit, estaria justificat, no? Per tant, cada partit, en funció de la seva ideologia, pot considerar que endeutar-se amb segons quins serveis estaria justificat, que els números negatius podrien estar justificats. I com que els ajuntaments no han de tenir beneficis, no són empreses, no han de repartir dividends, etc., doncs es poden controlar. És a dir, hi ha dèficits que són controlats, que són volguts, perquè saps que l'any següent tindràs superàvit, sí, i podran compensaràs. En si mateix un dèficit no té per què ser negatiu. Segurament aquest és el dèficit més gran que hi ha hagut, però en si mateix no té per què ser negatiu, i les interpretacions polítiques de què és justificat i no, doncs aquí cadascú doncs posarà l'accent on consideri. Anem a passar a un altre tema, que aquest t'agradarà, Quim. I tinc moltes ganes de sentir-te. És un tema molt de Valldoreix, val? Que és, perquè aquesta tarda la Junta de Veïns de l'EMD, de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, ha d'aprovar definitivament les obres d'urbanització de l'Avinguda Baixador. Recordem que actualment està sense asfaltar, és a dir, ara veure un carrer de Sant Cugat sense asfaltar ens costa una mica de veure i d'entendre. Més enllà de si coneixeu la història del cas i tal, perquè és una mica dens i llarg, crec que una de les polèmiques que hi ha hagut i que passa segurament a molts llocs, que és això, qui ho paga, no? És a dir, aquest asfalt ho ha de pagar els veïns, ho ha de pagar l'administració, en quin percentatge els veïns, 50-50, 60-40, 90-10, i llavors en el cas, a més, s'hi afegeix, que el cas de Valldoreix és quina administració, Sant Cugat o l'EMD de Valldoreix. I aquí ens trobem. Avui s'aprova, suposo que veurem quina és la qüestió definitiva, però Quim, què ens pots explicar d'això?
A veure, és un tema delicat que, del meu punt de vista, ja hauria d'estar arreglat. L'Avinguda Baixador, molt coneguda i que ha sigut pedra de batalla d'aquesta última legislatura, allò, si no la coneixeu, és com la leyenda de la ciutat sin nombre. Només els hi falta que corri el brau per allà sota i s'ensorri tot. És una avinguda hermosa, gran, per on te passaven les torres d'alta tensió, finalment s'han soterrat, i que allò està que fa vergonya. Quan plou és horrorós. I jo, aquells veïns, que a més han passat anècdotes tremendes, no? Però allò tindria que haver estat solucionat, no? Va estar un tema de voluntat política. Que qui ho ha de pagar? Pues, com sempre, ho acabarà pagant el veí.
Sí. O pagar-ho directe o indirecte, no? Si ho paga l'administració també ho paguen els veïns, però...
El que us està parlant a la urbanització d'allà dalt, a casa nostra, a la Serreta, vaig pagar 90-10, es va controlar molt la urbanització.
90 veïns, eh?
90 veïns, 10 administració, ningú va piular, jo no recordo quan vaig pagar, però era una quantitat important. Et deixaven marges per pagar, va estar tot molt bé. Crec que llavors hi havia el Joli, parlant del Joli, I realment és un tema de voluntat política. És un tema que s'ha deixat una mica en discussió, que si l'Ajuntament de Valldoreix, que si l'Ajuntament de Sant Cugat ara no vol, que si els veïns ara volen un aparcament a sobre dels arbres, tot unes històries que dius, bueno, aquí ha faltat una persona real, que no hi era, i les que hi eren, no diré noms, prioritzaven altres coses que abans l'Avinguda Baixador. Per això els de l'Avinguda Baixador, crec que els de Cultural i Plural ens estimen tant, perquè hem fet una lluita denodada perquè això ho sapigués tot el veïnat, perquè la gent no se n'entera de les coses. Jo estic aquí, els d'Igualonda o aquell, doncs, no, què passa? Que no els hi falta? Bueno, ja s'apanyaran. No, era un tema de tots. I els d'Avinguda Baixador estan i han estat patint molt, molt. Però ja no és tema de l'asfalt solament, eh? Hi ha delineacions de gent, doncs, que havia comprat un terreny allà i l'ha tingut que vendre perquè ja, bueno, s'estirava dels cabells. És greu, és gruixut, i és una cosa que s'ha de resoldre ja i ara.
A veure, avui sembla ser que hauria
no,
de ser...
Si no, ens hi tornarem a posar els de Cultural i Plural, eh? Això està claríssim, eh?
Jo recordo per això, jo vaig mirar, deu fer 15 anys, buscava comprar-me una casa, i vaig buscar per allà. I em van dir, no, ara aquestes torres, d'aquí un any, se'n van a pique, i es faltaran tot. I que ho pagaria, no, però a mi em van dir que ho pagaria la companyia elèctrica, que per altra banda també... alguna responsabilitat deu tindre amb això.
M'imagino que et vas fotre a riure.
No,
bueno, jo, els pares de la mirada els hi van dir el mateix.
Jo no ho vaig prendre en sèrio perquè vaig anar a buscar un terreny.
Ets molt intel·ligent. Que la companyia de la llum pagui. Mare, i que tinguin les torres. Bueno. Coses, bestieses d'aquestes se n'han sentit, eh? Se n'han sentit i gruixudes, eh? I el pitjor del cas és que hi ha qui se les creu. Yeah. En el teu cas, no, jo vaig veure que no.
No.
Jo, en el cas de Valldoreix, tinc companys que viuen per allà i tinc entès que quan s'asfaltava o s'arreglava algun carrer, era un percentatge era l'aportaven als veïns. Un percentatge que no sé...
90-10,
d'acord. Doncs, i ja està, no hi havia cap problema. Jo, per Valldoreix n'hi ha un fotimer de carrers, i d'aquells que fan pujada, n'hi ha que fan baixada, i que són més difícils o no tan difícils, però s'acabaven asfaltant.
100 quilòmetres de carrers.
Imagina't.
I anar sí, sí, a Valldoreix. Sí.
Clar, volia dir una cosa, que a mi no em queda gaire clara, i és que, clar, aquest 90-10, és el percentatge, però clar, aplicat en la zona que diem la urbanització de l'Avinguda Baixador, allò és molt ample. Ha de valdre molts diners. Jo entenc que els veïns de la zona els hi deu sortir molt car fet els números, eh? Per tant, i l'administració, en aquest cas de Valldoreix, la AMD, suposo que tampoc té tants diners, tampoc, o bé potser...
Ara més que Sant Cugat.
Ah, sí? Bueno, el cas és que segurament que potser hi hauria d'intervenir potser algun altre ens públic que donés suport, que donés ajut, perquè, clar, allò sumat, m'imagino que ha de valdre moltíssims.
No acabarà amb el 90-10 allò, eh? O sigui, es va parlar...
Segurament en baixarà.
Un 50-50, un 60-40...
Ja.
El problema d'això... del que es decideix aquí és que pot allò que es diu sentar precedent, i llavors el següent que s'hagi de fer i li diguin 90-10 dirà, escolti, l'ambaixador
bueno,
va fer
però
manera,
està no? El raonament que fa ell que és una mostra que es pot passar als veïns perquè l'entenguin. Parlant de diners, la gent no presta més atenció a les raons, eh? però sí, és cert el que dius tu, és una avinguda molt gran que pot ser emblemàtica per Valldoreix. Valldoreix no es mereix tenir allò allà, ni els veïns s'ho mereixen, eh? Però sí, és cert, jo no crec que un 90-10 vam pagar nosaltres, entre altres coses perquè som la petita Suïssa i ens anava bé. Ens anava bé. Home, és el que ens diuen, eh?
La petita nosaltres, Suïssa. Els rics de Valldoreix.
Els rics de... No parlen per mi, eh? No parlen per mi. Però llavors la petita Suïssa ja ha quedat molt maco i molt bé, i ningú protesta i tal. Mm-hmm. però sí que jo crec que acabaran amb un 50-50, un 60-40, i ja hi havia una despesa preparada per poder ajudar el veïnat, perquè els veïns no tenen cap culpa, perquè dius, bueno, jo m'he comprat una casa o un terreny que m'ha costat tant i que m'han posat mil problemes per poder tal, que si les alineacions, que, perquè facilitats poques, hi ha un cert número de persones que a l'hora de mirar i d'afavorir el veí li foten uns problemes i unes cares, no, aquí tens que posar un no sé què, és que hi ha un poste, no, és que el poste és acollonant, perdoneu la paraula.
Dani,
el que es vota avui a l'EMD, disculpeu, que no, sí, que és aprovar el projecte i ja tenir en compte, sí, aquesta despesa, és a dir, ja establir qui ho pagarà, no?
Crec que sí. Sí, sí.
Ja veurem en què acaba,
Sí, sí, per això, perquè a més, aquí hi ha el factor polític, que és el govern actual de l'EMD no té
majoria, oposició,
no té majoria,
no?
Absoluta, necessita l'oposició, i han canviat els papers, és a dir,
qui abans era govern, ara és oposició,
i el mateix a Sant Cugat, és a dir, s'han intercanviat, per tant, quan Junts estava, la discussió que hi havia abans, que era Junts a Valldoreix, parlàvem tripartit d'Ajuntament i no es posaven d'acord amb qui havia de pagar, ara podem dir que en certa manera s'han canviat els papers.
L'oposició anteriorment no va posar tants de problemes. Els problemes sorgien més bé dels dos ajuntaments.
Sí, sí, per això ho dic. I ara han canviat els colors.
De totes maneres, sí que estan en minoria, però hi ha el sentit comú, i que de la mateixa manera que el govern anterior tenia els senyors de Ciudadanos que s'hi abstenien i afavorien que el vot del president tirés endavant les coses, ara també pot haver-hi algun de la dreta o l'ultradreta que viu allà que digui, home, a veure, jo soc de Valldoreix i votaré favorablement, no? Que estaria lo ideal, tenir una mica de sentit comú i pensar en clau de tothom, no de política, cosa difícil.
Que és difícil.
Eh? Cosa difícil.
Bueno, això
no vaya a ser que m'echen del partido.
Veurem com va avui això. I això, volia afegir també un detall sobre aquest tema. El fet de que segurament tot s'ha o encarit o enrarit en el fet de dir, si la urbanització, si fos una urbanització, entre cometes, normal i corrent, unes voreres, un asfalt, i ja està, doncs tindria un cost que llavors l'Ajuntament, els veïns podrien assumir o no. Però es va demanar als veïns, o sigui, es va fer com un projecte participatiu, vosaltres com voldríeu aquest carrer i tal, i clar, el carrer és que és molt bonic, per entendre'ns. Clar, per això hi ha pujat molt. Llavors, ostres, el voleu bonic, però qui ho ha de pagar això? Suposo que són moltes coses que estan
finalment
sobre la taula.
Finalment els veïns han dit, feu el que pugueu,
que
però feu-lo, que és el que es tindria que fer. Home, que si vull jardins, que si vull columpius, que si vull tal, que si vull qual. Home, per demanar que
però
no...
Tu deies un pàrquing a sobre un arbre.
No n'hi visc cap, però potser el demanen.
Molt bé, perfecte. Doncs tanquem aquesta carpeta, veurem com queda i el proper cop que vinguis en parlarem. Aquí també, mira, afegeixo un tema que no tenia d'allò, però que està relacionat. Quin serà el paper, encara no ens ho han explicat, de Susana Herrada?
Ai, mare.
En tot plegat. És a dir, serà, o no és, ja està nomenada com a comissionada de l'Ajuntament de Sant Cugat de Relacions amb Valldoreix i... clar, era la candidata rival del que ara és el president de l'EMD de Valldoreix, etc. És una figura que no existia. Pel que ens arriba, diríem, des de l'EMD, des de Juanjo Cortés, crec que no acceptarà aquesta interlocució, o almenys d'entrada. Veurem si es llimen i es posen d'acord, però d'entrada no. Llavors, quin paper tindrà si un dels interlocutors no l'accepta com a interlocutora?
No s'accepta. És inacceptable, és un càrrec, com has dit tu abans, posat a dit, inventat, premi de consolació per haver perdut les eleccions. Jo, amb tots els meus respectes per aquesta senyora, però no crec que porti res. L'última reunió que van tenir es va publicar, que la vau publicar, sí, vosaltres, que es va passar escrivint no sé què, tot allò, no sé què pot portar. Aquestes coses s'han de portar entre l'alcalde de Sant Cugat,
sí,
i el president de Valldoreix. Punto.
Sí, punto. Senyor, totalment d'acord.
El que faci aquesta senyora deixi de fer, a mi no m'interessa pas. Eh? És el Juanjo que em té que solucionar les coses de Valloreig i el senyor Vallès les coses de Sant Cugat. Mm. I s'ha acabat, la qüestió. El que faci aquesta senyora, doncs, bueno, ja es veurà. Ja es veurà. Potser pues, se'n cansa o li donen un altre càrrec o alguna altra cosa que sigui més aprofitable que aquesta. Vaja, el meu punt de vista. Amb tots els respectes cap a aquesta senyora, eh? Perquè puc discrepar molt, però hi ha que tenir respecte.
Clar, però la pregunta és, si es va crear aquest càrrec, s'espera que faci alguna cosa, entenc, no? O almenys l'Ajuntament espera que faci alguna cosa.
Encara no ens ho han explicat. Llavors, és a dir, clar, no hi ha hagut una presentació oficial que se'ns digués...
Ni t'ho explicaran. No sé, jo no ho he entès, però bueno...
Molt bé, ens queden 5 minutets i volia que el Lluís avui ens expliqués, perquè em sembla que avui inaugura el Lluís, té una inauguració d'una petita exposició, no? És a dir, tu mateix, mira, ja no t'ho explicaré jo.
Bueno, no, avui fem la inauguració d'una exposició de grans artistes del segle passat, aquest, bueno, l'altre.
Del 20.
Sí, i sí, perquè som vells. Eh? Som
sí, quan diem segle passat tots ens anem al 19.
Sí, fa com una...
Les canes.
Bueno, no, però el més important crec que és commemorant l'aniversari de la mort del Sorolla. Presentem un dibuix, un petit dibuix del Sorolla, que és una noteta molt simple d'una barqueta d'aquestes que ell feia valenciana, però a darrere aquest dibuix hi ha una signatura de Maria Guerrero, que ella va pintar, la dama boba que està al Prado, del marit de Maria Guerrero, i bueno, és un paper que hi ha una història, que és aquestes coses boniques, no és el dibuix. O sigui, a darrere hi ha una història que no sabrem mai perquè la van signar a darrere, ni perquè van fer aquest escrit... I bueno, jo crec que és un dibuix molt important.
I és teu?
Sí, el vaig comprar fa molts anys. I bueno, és això, no? L'emoció de tindre... El Sorolla va ser un tio superproductiu, vull dir, va fotre, no sé, es calculen 7.000 dibuixos, però com aquest no n'hi ha cap. Vull dir, aquest hi ha una història màgica darrere, i això em fa molt goig presentar-ho, no? I a part de posar les firmes, no?
I que més, a banda d'aquest dibuix, hi ha
tots dibuixets d'una col·lecció que he anat fent durant fa no sé quants anys, i ara em fa molt goig presentar-la, no? Vull dir que...
Ara em recorda a on i quins dies es podrà veure...
Doncs pues mira, això no ho sé quants dies es podrà veure, jo crec que serà un mes i mig o dos mesos, està a Nadal, i allà a l'Espai Lluís Ribas, al carrer Gorina 13, bueno, a la plaça, de fet, és la plaça Magí Bartralot, vull dir, però no sé què passa allà, que es diu carrer Gorina, però no sé. De fet, és la plaça.
Una banda de la plaça
sí,
té nom de
sí,
carrer, no?
Això mateix, sí, sí, Espai Lluís Ribas, sí.
Molt bé,
sí,
perfecte. Sí. Gorina 13. Doncs avui a les 8 es fa la inauguració, però teniu, això, com deia Lluís, un mes i mig per poder anar a veure'l, aquest dibuix i altres dibuixos que hi ha en aquesta exposició. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, i moltíssimes gràcies a tots quatre per venir avui fins a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat, per fer una mica de tertúlia. Hem parlat de tot una miqueta, temes una mica densos, però crec que hi ha setmanes que són més fluixos.
Ets un bruixot,
eh? Ja l'actualitat mana aquí.
Exacte, hi ha setmanes que s'acumula tot i altres que dic,
què
els hi faig parlar? Doncs vinga, moltíssimes gràcies, com dèiem. I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i també a través d'internet a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.